Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei. Parlant, intentarem, del màxim de la gent de casa nostra. Comencem amb titulars. Aquest passat cap de setmana, la Champions, espectacular els partits a Portugal, amb victòria de l'Sporting d'Alejandro Domínguez. Comencen els play-offs a casa nostra, amb partits emocionants, i amb la, entre cometes, notícia que s'esperava, les sancions a David Jalma i Aragonès del Reus Deportiu, que, se'n recordem-ho, s'ha d'enfrontar al Calafell amb aquest play-off. A la primera categoria nacional, Vilanova pràcticament té la promoció assegurada, mentre que el Capellades perdrà la categoria. A primera catalana, victòria del Sant Ramon. Davant del Vilanova, victòria també dels Monjos i empat del Noia, que li manquen 3 punts per també fer la promoció d'ascens a primera nacional catalana. Repassarem tots els resultats i el paper dels equips de casa nostra amb els campionats de Catalunya disputats aquests passats cap de setmana i també el proper que tenim, el campionat d'Espanya, destacant la presència en categoria juvenil del Noia. En categoria femenina tindrem un repassarem la Lliga Iberdrola i el Patí Vilafranca, a manca de 3 jornades ja matemàticament primer classificat, pendent de la promoció, que l'haurà d'enfrontar davant del Caldes o el Santa Perpètua. Saludem els nostres companys. Jaume Boquera, bona nit.
Hola, bona nit.
Jordi Graell, bona nit.
Hola, bona nit.
Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Doncs comencem, després anirem a la Champions, però comencem amb el protagonista que tenim avui. Litus Martínez, bona nit. L'entrenador del Patí Sant Ramon no el tenim aquí com a notícia perquè el Patí Sant Ramon vagi guanyar el passat cap de setmana, però amb aquesta recta final en la que, a veure què ens diu, si l'entrenador veu aquestes possibilitats de que l'equip vilafranquí salvi la categoria. Com ho veiem, això, Litus?
Bueno, de moment, mentre les matemàtiques ens ho permetin, seguirem somiant amb la permanència. Aquest cap de setmana és un desplaçament difícil, a Cadí, i bueno, tenim un parell de baixes, la del Joanell per lesió i la de la Bernat per allada per motius personals que no pot pujar. I bueno, se'ns complica una mica el desplaçament, però amb l'empenta amb la que estem entrenant i afrontant aquests últims partits, pues esperem treure un resultat positiu i poder arribar almenys a l'última jornada amb opcions, no?
Bé, jo dic notícia entre cometes, però un Litus Martínez que s'havia de posar els patins el passat diumenge i tornar a jugar.
Sí, bueno, al final per això estem, no? Per ajudar l'equip, ajudar el club a intentar mantenir aquesta categoria, que tant ens ha costat assolir-la, i si fa falta posar-se els patins o fa falta fer alguna cosa, per això estem, no? Per això som col·laboradors, és el nostre club, llavors l'hem de donar tot.
I en aquest cas, Litus, desplaçament a Cadí, complicat, eh? Un Cadí que encara està apropant-se a la part alta de la classificació.
Sí, el que havia jugat el seu play-off, entrar amb el Noia, Vilaseca, estan tots allà bastant a prop, i suposo que, clar, ells també sortiran a donar-ho tot. Sí que és veritat que porten una ratxa de resultats no massa favorables, també, el que dir, i llavors, bueno, suposo que, com sempre, no, en el món de l'esport, qui té més encert amb la pilota és el que acaba rematant el partit, no?
Per què ha arribat el Sant Ramon amb aquesta situació?
Bueno, no és per falta de qualitat, no és per falta d'entrenaments. Els principals motius, sobretot, ja no ho dic només per mi, sinó ens costa molt fer gol. Generem moltes ocasions de gol i el problema és la definició final, no? No tenim aquest punt d'encert o aquest punt de sort o digue-li el nom que vulguis, que bueno, tenim bastanta dificultat a l'hora de fer gol. I llavors això ens penalitza bastant.
Bé, en aquest cas, com tu deies, desplaçament a Cadí, el Picat i el darrer partit, bé, el segon partit després del Cadí, el Cubelles i l'Alpicat. Bé, ja he vist que ets optimista, que mentre hi ha vida hi ha esperança i que sí, que el patir a Sant Ramon està a 5 punts de la salvació, n'hi ha 9 amb joc possibles i que poden passar moltes coses.
Sí, sí, correcte. O sigui, al final és el que dèiem, no? I és el que estem treballant amb l'equip. Que queden 9 punts possibles, en necessitem 5, esperant que els rivals que estan a prop nostre fallin. I si no fallen, doncs quedaria una jornada menys i seguim tenint aquest marge de moviment. Si nosaltres fallem, evidentment, es complicarà molt més. Per tant, tot passa per nosaltres no fallar.
Litus, t'agraïm la teva presència avui en directe Parlem d'Hoquei. Tota la sort del món i un cop s'acabi la temporada, ojalà puguem dir que aquests 3 partits han anat bé i si no, doncs haurem de començar a parlar del futur.
Sí, correcte. Jo agraït per la que penseu en mi per participar i això, esperem que surti bé i puguem, la pròxima xerrada que tinguem, sigui que hem aconseguit la permanència.
Litus, gràcies, bona nit i queda pendent una xerrada més àmplia amb l'entrenador del Club Patí Sant Ramon.
Gràcies, bona nit a tots.
Doncs bé, Jaume, què et sembla? Difícil, oi?
Complicat, complicat, i bueno, el que diu ell, motius laborals, tindre doncs, tots els jugadors a disposició cada cap de setmana, tot això va complicant la cosa, tot això és difícil, fins i tot al punt que ell es tingui que posar els patins, doncs tot això va sumant, i malauradament, quan entres en aquesta dinàmica que estàs a baix a la taula classificatòria, costa, i costa de valent en sortir-se'n.
Bé, tota la sort del món, el Sant Ramon. Temps tindrem de seguir parlant de cara a l'examen de la temporada. Parlem de la Champions. Comencem pel Baix Penedès avui. Jordi, quina impressió en tens amb aquesta victòria de l'Sporting?
Bé, primer de tot, dir que, bé, jo crec que pel que fa a la retransmissió televisiva, doncs va ser molt espectacular a través de l'estreaming del Wall Skate, perquè doncs, realment el pavelló, quan va sortir, vaig pensar, ostres, potser quedarà una mica gran, però no, al contrari, es va omplir, i la veritat és que doncs, les aficions doncs, totes doncs, van animar el seu equip, a més doncs, també doncs, es va fer un bon també joc de llums i de músiques, perquè cada cop que marcava un equip s'il·luminava el pavelló amb el color de l'equip que marcava, és a dir, si marcava el Porto, doncs veiem el color blau, si marcava l'Sporting el color verd, etc. I per tant, doncs, són cosetes que bé, doncs fan que la cosa sigui més lluïda, i per tant, en aquest sentit, jo crec que un encert, no? Doncs haver-lo portat amb aquest pavelló del Superboc Arena a Porto, i bé, doncs pel que fa a l'aspecte esportiu, dir que potser el millor partit segurament va ser el primer, que va ser l'Sporting Porto, que va ser un tàctic partidàs. Sí que és cert que el Porto sobretot doncs, va posar emoció al tram final, perquè semblava que l'Sporting ho tenia fet amb el 6-3, però la veritat és que l'últim minut doncs, va ser bastant èpic, perquè el Porto amb el 5-4 va tenir la pròrroga, de fet va tenir 2 pals davant de Girau, que no va poder transformar, l'Sporting que no podia sortir de la seva àrea, i bé, doncs, després el Barcelona-Lorenzo, que va acabar a penals, i la final, bé, doncs, potser el final potser va ser el partit més discret, no? Perquè, a excepció dels primers 10 minuts, crec que l'Sporting va sortir molt bé i hauria pogut fer algun gol més, però només es va quedar amb 1-0. Després l'Oliverense, mica a mica, van entrant dins el partit, va portar el terreny on volia, es va igualar les coses, i l'Oliverense va tenir opcions per donar la volta. No va ser així, l'Sporting va guanyar, i sobretot doncs, m'agradaria destacar sota la figura d'Alejandro Domínguez, no? Perquè després del partit doncs, el veiem també doncs, tot emocionat, dedicant el títol a la seva família, també al club, perquè doncs, recordem que es va anunciar que no continuaria la temporada vinent per doncs, motius personals, i la veritat és que va ser molt emotiu, a més una persona que també doncs, porta molts anys al món de l'hoquei, que buscava aquest títol, que se li havia escapat, per exemple, amb el Reus, amb aquella final a Andorra, que tenia la final pràcticament guanyada a la mitja part, i la segona part l'ha remuntat al Liceo, i bé, doncs, és que també és un goig doncs, poder veure com també doncs, un entrenador que aposta també per un hoquei ofensiu, doncs, finalment pugui recollir els seus fruits.
Jaume, jo et pregunto pels àrbits, 4 d'espanyols i 2 italians, què et van semblar?
Bueno, bé, jo crec que amb el que hi havia allà per donar van complir. Em reitero amb el que ha dit el Jordi, de l'espectacularitat de l'event, formidable.
Prenem-ne nota.
Cal felicitar-lo, n'hem d'aprendre moltíssim. I pues, si ara em preguntes pel joc, igual, el primer partit, el més ben buscat per una banda i l'altra, i aquest sapiguer resoldre la situació amb un gol d'avantatge de l'Sporting, sempre, sap gestionar molt el temps amb el marcador ajustat, sap com treballar al contrari d'una manera molt interessant, jo crec que ja ho vam viure en l'eliminatòria amb el Barça, sapiguer contrarrestar el que et pugui vindre de fora abans d'arreglar els teus atacs, i veritablement jo diria que va ser un just guanyador d'aquesta competició.
En Raimon, no sé si vas tu poder-ho veure, espectacular, i en aquest cas, quan hi ha aquest hockey d'aquest nivell, tot i que hi hagi algun partit que era de molt físic, amunt i avall... Molta...
Bueno, això ja ho tenen els portuguesos i tornem a dir que encara els àrbits se'n van sortir prou bé.
Doncs sí, jo també trobo un encert, per exemple, a l'ubicació, al Superboca Arena, el qual ja, no sé si heu estat de fora, és espectacular, a dintre, pel que vaig veure les imatges, encara més... a més, destacar l'alt nivell també dels partits, no? Perquè estem al top de l'hoquei, però que amb 3 partits es van veure 20 gols, o sigui que també va ser un espectacle de cara a l'espectador, amb la qual cosa doncs, va fomentar qui veies el partit, sí, en directe per televisió, doncs, l'espectacle de l'hoquei. El que sí que tampoc no vaig veure, no sé si el Jordi ho sabrà, els horaris aquest d'un partit al migdia i l'altre a la tarda, normalment quan sempre fan Final Four fan els dos partits relativament seguits, en aquest cas van ser separat, no sé si era per les aficions no es trobessin segurament o alguna cosa, no sé si tu, Jordi, podries fer algun apunt aquí.
La veritat és que ho desconec, però sí que... Recordo, crec que quan s'havien fet Final Fours a Portugal, això ja acostumava a passar, que posaven un partit al migdia, després paraven per dinar i després a la tarda hi tornaven. Per tant, crec que allà a Portugal sí que acostumen a fer-ho com més espaiat.
Sí, a més la finalitat és aquesta, que no es trobin les aficions per seguretat i a la vegada doncs, també per comoditat a l'hora de buidar un pavelló i a l'hora de tornar a fer entrar el públic, no? Deixem Portugal, deixem la Champions, tot i que hem de dir que bé, el passat dilluns sortia aquesta nova proposta de la Whale Skate en la que, doncs bé, no sé si dir-li tropi, una categoria nova i una proposta totalment diferent de cara a... Diuen que la propera temporada, i en parlarem perquè hi ha equips que es pensava que jugarien en un lloc i probablement que no. 3 categories, una Champions, l'antiga Sers i, a més, aquesta nova tropi. No sé si serà bo ni si serà dolent.
Jo crec que pels equips no serà bo, serà un desgast més econòmic. Per la federació m'imagino que sí, evidentment, seguiran caient més calés i jo crec que l'únic que pot sortir perjudicat són els clubs.
Jordi, no sé si hem ampliat alguna cosa més del que teníem d'aquesta circular que vam poder treure.
Bé, de fet, això va sortir ja fa un parell de setmanes amb una entrevista 00 del president del Whale Skate, d'Orlando Panza, de Whale Skate Europe, I explicava això, no? Que doncs, volien fer 3 competicions masculines i 2 femenines. I bé, la veritat és que personalment crec que és una idea de bomber, perquè crec que ara mateix les 2 competicions que hi ha, doncs hi ha aspectes a millorar. I jo penso que primer s'hauria de prioritzar, primer, doncs, cuidar les competicions que ja tens, i després, més endavant, si ja funcionen perfectament, doncs ja planteja-te'n fent més, si vols. Però crec que primer s'hauria de cuidar el producte que ja tens, que crec que no és el suficientment bo encara, com aspectes com, per exemple, el fet de jugar els dijous, o el tema d'arbitratges, etc. I en canvi, encara es plantegen doncs, fer més competicions, que bé, doncs, haurem de veure si realment es fa, perquè, de fet, això provoca que ara mateix hi hagi equips que no tinguin la certesa de saber en quina competició jugarà la temporada vinent. Aquest dissabte tenim última jornada de la Lliga Femenina, i si hi ha doncs, 2 competicions femenines, doncs veurem ara quantes places s'adjudiquen, i, per tant, aquest dissabte doncs, potser hi ha equips que no saben si estan jugant alguna cosa o no. Per tant, doncs, veurem què acaba passant.
Sí, això és a Portugal, amb el riu Baabe, es va anunciar que participaríem en una competició i ara probablement no serà així. Tot i així, Orlando Panza és el president del Comitè Tècnic de la Whale Skate Europa, que tampoc no és el seu president. tenint en compte els portuguesos, doncs veurem, seguirem per seguirem tot aquest garigall de competicions. Parlem ja del play-off. Partit, Jaume?
Sí, partits, evidentment, prou interessants. Començarà tot dissabte a les 5 de la tarda al Palau Blaugrana amb aquest Barça-Sant Just. Seguirà dissabte amb aquest... Jordi, no sé com veus les aficions d'una banda i l'altra que ja estan escalfant el derbi. Aquest Reus-Calafell dissabte a les 9 i mitja.
Amb sí, Esports 3.
Sí.
Sí, la veritat és que el dia d'avui ha sigut bastant mogut perquè hem començat doncs, amb un comunicat del Reus que doncs, explicava aquestes sancions que comentaves ara al sumari de Gelmai Aragonès. I diguem-ne que aquí el Reus doncs, ja llançava una pedreta cap al Calafell perquè cap al final del comunicat deia que el Reus volia guanyar, no volia guanyar els despatxos, que això era una referència implícita al Calafell, el que passa que el Reus no ha acabat de... ha fet una mica d'amagar la tirar la pedra i amagar la mà, i després, en canvi, quan hi ha hagut un comunicat conjunt dels grups d'animació del Reus, doncs ja s'ha vist per on anar una mica els trets, perquè aquests grups doncs, directament ja han apuntat cap a la connivència entre la Federació i el Calafell, pel fet que comparteixin sponsor de Parlem, i bé, doncs això ha provocat que doncs, també una resposta per part del... no per part del Club del Calafell, que crec que a hores d'ara no s'ha pronunciat com a tal, sinó que per part de la penya Els Estrellats, que també els hi va bastar la marxa, doncs han tret un comunicat doncs, força contundent, doncs també una mica doncs, defensant-se una mica en aquest aspecte i recordant que bé, doncs, en l'últim partit que van enfrontar els equips a Reus doncs, hi van haver incidents com per exemple el fet de pedregar un autobús ple de famílies, un partit que també va ser força polèmic a l'aspecte arbitral i bé, doncs, tot plegat doncs, no contribueix doncs, evidentment doncs, a que generi un bon ambient.
Jaume, quin àrbit hi ha amb aquest Reus Calafell?
Pues tenim Rubén Fernández i Morandeira.
Tota la sort del món a Rubén Fernández, sí, perquè sí. Com que ens escolta a vegades, tota la sort del món per ell. Una notícia d'última... Bé, que probablement... Parlem no serà l'espònsor de la Real Federació Espanyola la propera temporada. Era un contracte de 3 anys, s'acaba i moltes possibilitats que Parlem ja no direm Parlem o que Lliga, haurem de prendre'ns un altre espònsor. Deia Jaume...
Sí, seguim el diumenge a les 4 i quart, aquest és el de la xarxa, aquest noi a Freixenet Igualada, arbitrats per Ivan González i Barba.
Els seus amics, que tinguin tota la sort del món.
Que tinguin molta sort perquè els hi farà falta, la veritat. I tanquem a les 8 del vespre, també el diumenge, aquest Liceu Voltregà, també, jo diria que dalt risc perquè tenen molts deures pendents, tant uns com els altres.
Allà arbitre...
Allà tenim a Miguel Díaz i Jonathan Sánchez, que ja han posat uns dels més bonets, també.
Els dos de Portugal. Raimon, la Lliga, els partits... Què tenim, aquest Lleida-Caldes?
Sí, hi haurà els play-outs, o el play-off, depèn, ja comencen. Tenim aquest Lleida-Caldes, que jugarà el diumenge a les 12 del migdia. Els arbitratges serà el Jordi Reverter i el Josep Anton Ribó.
Teu que, amic?
El meu amic, que serà aquest diumenge. Després també tindrem el play-out, que jugarà diumenge el primer partit, que és l'Alcoi-Girona, el diumenge a 14:45, també, amb arbitratge de Sergi Mayor i David Cantos.
Aquest també serà a 3 partits.
A 3 partits, també, i llavors també tenim l'intent, el que serà per pujar a l'Hockey Lliga, el partit dels dos segons de les Hockey Lliga Plates, entre el Lloret i el Vic, que el primer partit es jugarà el dissabte a 9:15 a Lloret, amb arbitratge d'Oriol Pérez i Oriol Garriga.
Doncs...
Aquest a 2 partits.
Deixem d'això ràpidament un repàs. L'última jornada de la Lliga Iberdrola. Jornada unificada i partit, si no vaig equivocat, el l'Igualada.
Doncs sí, tots els partits seran dissabte a la 1, tal com has dit tu, Josep. I els partits seran Cerdanyola, Alcobendes, Igualada, Vilassana, Sant Cugat, Fraga, Las Rozas, Voltregà, Mataró, Benvibre, Gijón, Manlleu i Corunya, Palau.
Destaquem, Jaume, la jornada. Aquest noia, categoria juvenil, Campionat d'Espanya, divendres a les 12, Noia Mundais, divendres a les 7, Noia Ribes, i el dissabte a 2:15, Noia Dominicos. A partir d'aquí, semifinals i finals el diumenge. Destaquem en aquest, que també aquest proper cap de setmana, a Igualada, Campionat d'Espanya, categoria Alaví, no hi ha presència penedesenca, recordant que el Barça, campió d'aquesta categoria, en categoria juvenil, ja ho m'ha explicat a Vilaseca, i en el Campionat d'Espanya sub-17 femení, que es disputarà a Mieres, el Vilanova va ser el campió de Catalunya i, per tant, defensarà i és el màxim favorit en aquesta categoria, entrant per David Torruella. És vilafranquí?
No, és Vilanoví. I...
Vilanoví?
És Vilanoví.
Però ha estat aquí...
Havia estat entrant al Vilafranca, també crec que va entrenar, no sé si, el Cubelles, i ja està entrant al Vilanova, que ja l'havia entrenat també en el seu dia, i ara fa uns quants anys que està a Vilanova.
Destaquem també en aquests campionats de Catalunya, en categoria infantil, en la presència del Riu de Villes, que va quedar classificar-se en 8è lloc, l'Igualada en 7è i el Vilanova en 4è lloc. En categoria benjamí, el Noia es va classificar en 5è lloc dels campionats de Barcelona i tindrà accés als campionats de, en aquest cas, de Catalunya, de categoria benjamí. Més notícies. Jordi, ahir era dia de despedides.
Deixem Josep al Riu de Villes, que em sembla que també estava...
Sisè classificat en categoria benjamí. Un Riu de Villes que en un partit que va tenir en Guillem Cabestany a la banqueta va guanyar el Tordera, que després va fer la final amb el Barcelona, que va guanyar el Tordera. Jordi, ahir era dies de despedida. Qui despedia? O qui es despedia, més ben dit?
Doncs ahir vam tenir segurament el comiat més esperat, no perquè, doncs, per desitjat, sinó per esperat, perquè, doncs, era el gran secret a veus, no?, que era la marxa de Pauet i Bargalló, que finalment, doncs, ahir, doncs, tenim un vídeo semblant al que va protagonitzar Jordi Rodríguez, també, doncs, també fa cosa d'un mes, doncs, anunciava que no continuava al Barça, no va anunciar tampoc on va, però, doncs, evidentment, doncs, també, doncs, els mitjans es van fer ressò, doncs, del que ja es va comentant fa mesos, que se'n va cap al Benfica, i el Reus, per la seva banda, també, doncs, va acomiadar precisament els dos protagonistes del comunicat d'avui, com són David Gelmà i Sergi Aragonès. Aragonès, que, com sabem, doncs, va al Barça, i Gelmà, que va al Caldes.
Doncs més noms propis. Laura Barcons, amiga teva, Jaume, també es retira.
Sí, sembla que sí. Pues, bueno, endavant, no? Ja parlem de retirades. Sí, ja que parles de la Laura, també el Fraga ha anunciat que Regina Flix ja tindrem una penedesenca menys a l'equip d'Aragonès.
Li volia preguntar amb el Raimon,
doncs, pregunta-li,
que es retira o...
No puc parlar amb ella, però ella no ha dit que retirava, i des del web del Fraga semblava que quedava, que sí, que retirava. O sigui, que l'haurem de preguntar amb ella a veure què fa.
Tenim també, ja allò del... Ja ho vam comentar-ho, ara ja ha sortit mig publicat el partit del noi en Marimon, que se'n va amb el Candelària, que és l'equip històric que ha pujat de segona a primera. O sigui que, en aquest cas, a veure si tenim el nom exacte d'aquest Candelària. Candelària, bé, podem dir que en Sergi Ponset va ser entrenador una temporada d'aquest equip de les Azores. Més coses, Jordi. Què podem destacar?
Doncs pel que fa al mercat, doncs dir que ahir el diari Segre, doncs, es feien ressò que, doncs, dels fitxatges dels més fitxatges del Lleida, el primer és Chino Miguelez, jugador gallec, ex del Barça, procedent del Sandrigo, i el segon, doncs, també és un vell conegut, com és Darío Jiménez, que torna del Barcelos. I també expliquen que el Lleida està en negociacions amb Max Thiel, el jugador alemany que havia estat al Lloret i que ara està al Grosseto, però que sembla que ara mateix, doncs, no se n'estan acabant d'entendre en l'apartat econòmic, i per tant, doncs, veurem si s'acaba concretant o no aquest fitxatge.
Un Darío Jiménez que no va jugar amb el Barcelos el passat divendres.
Correcte. Un Darío que sí que és cert que estava a la banqueta, però ni tan sols, doncs, va tirar un penal, segurament, doncs, devia tenir problemes físics.
I destacar també que en Font, el que serà jugador del Futbol Club Barcelona, va jugar el primer dia amb l'Sporting i no va jugar a la final.
O sigui, sí, també... això jo crec que les dues blaves que va veure, una sobretot, doncs, que va estar bastant passat de rosca amb un cop d'estic a Elder Nunes, després una pica baralla, crec que això no devia agradar a Alejandro Domínguez i el va deixar fora a la final, perquè, més, recordem que a Font, doncs, ja també acostuma a ser un jugador que a vegades, doncs, també se li va una mica al cap, i de fet, doncs, també recordem altres finals forts on també he vist blaves que han penalitzat el seu equip.
Raimon, què ens diu aquest ordenador que treu fum?
Doncs sí, també esmentar que per la Liga Bronce Sur tenim un interessant partit entre l'Ambra de Granada i l'Sporting d'Alcoi. I direu per què? Doncs és perquè un dels dos d'aquests dos equips que juguen el partit dissabte a les 5 de la tarda, el que guanyi tindrà l'ascens a Hockey Liga Plata.
En cas d'empat, digo bé, puja a l'Alhambra.
L'Alhambra per puntuació, sí, per gols a baraix.
Té un punt més.
Ah, té un punt més, correcte. Té 61 punts l'Alhambra i 60 l'Alcoi.
I compta amb aquest partit, perquè l'Sporting té algunes quantes baixes, eh? Perquè fa poc va sortir una sanció d'un partit de l'Sporting d'Alcoi i crec que estan sancionats el porter Manu Monge i el Vicent Martí també, i crec que algun jugador més, i per tant doncs, tindrà baixes importants, un Sporting que està obligat a guanyar.
Ja veig en Pere Canyelles tornant-se a posar els patins.
Doncs potser sí, perquè veient les baixes que té, doncs, si no ho tindrà molt complicat.
Doncs bé, en aquest cas, que guanyi...
O que truquin a Calafell a veure com ho fan amb les cautelars, que potser no aprenen.
Bueno, de fet...
Sí, el que passa que aquí és complicat, perquè aquí doncs, són sancions per agressions, perquè Toni Ruano doncs, té 4 partits de sanció, Vicent Martí també 4 partits de sanció, Manu Monge també 4 partits, el Noé Navarro també, o sigui, són 4 jugadors que tenen 4 partits de sanció per agressió.
Déu-n'hi-do, perdó de l'expressió, però això se'n diu o mala educació o violència extrema.
I a més, el partit es juga a Granada, o sigui que en territori contrari del Coi.
Mira, el Jordi igual té la sort que el Vendrell li toca el grup sud i el Granada, i podrà visitar Granada, que és un lloc que segur que no hi ha anat amb hoquei.
No, de fet, ni moquet ni cap altra cosa. És veritat que no hi ha anat mai, i per tant, doncs, ja m'estaria bé.
Què passa amb el Forte di Marmi?
Doncs que va guanyar el quart partit i es va classificar per la final de la Lliga Italiana, que la disputarà contra el Ticino.
Avui també comencen els play-off a Portugal.
Sí.
Doncs la setmana que ve esperem tenir més temps. Recordem, la nostra festa de serveis mèdics Penedès el dia 3 de juliol al Casino Unió Comercial i bé, en aquest cas avui ja ho hem comentat, Neus Madaula serà l'autora del trofeu d'aquesta edició 2024. Hi ha de les puntuacions, els nostres oients ja ho saben, el Patí Vilafranca, David Marc Gual i Pol Vendrell, Lluís Ferrer. Noia i Calafell encara seguiran puntuant perquè encara els hi queden, esperem que molts partits.
Bueno, Xau, sembla que ho tingui bastant fet, eh?
Sí, però bueno, igual...
Igual pot durar la classificació.
Ens pot sortir la sorpresa. En aquest cas hi ha, doncs, també, ho diem perquè també surt publicat, que Sergi Ponset probablement tornarà a Itàlia per dirigir l'Azzurra Novara, que és un equip que ha pujat de categoria aquesta temporada. És un equip nou, creat el 2013, i que acaba de pujar a la sèrie A1. Poca cosa més que afegir, Raimon. Tenim tot controlat.
De moment sembla que sí. Hi ha rumors que es van parlant, però bueno, us deixem per més endavant quan es vagi materialitzant.
De moment el Patí Vilafranca no té entrenador i nosaltres seguim pendents d'aquesta notícia. A l'apartat tècnic, Joan Amat, companys Jordi, Raimon, Jaume, fins a la propera setmana.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.